per arribar a 9:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, també Catalunya Informació, suplement de confinament. Miquel Iceta, primer secretari del PSC, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està?
Doncs bé, iniciant un dissabte.
Ho celebrem. El PSC va proposar ahir al govern un pacte català per la reconstrucció social i econòmica. El govern, per la seva banda, també ha fet una proposta d'una taula amb agents econòmics i socials per perfilar la sortida d'aquesta crisi. De seguida hi anirem a tot això, però abans, un dels pocs temes que han estat notícia aquestes últimes setmanes, coronavirus a banda, Badalona. El va sorprendre la detenció de l'expastor dimarts a la nit?
Sí, a mi i a tothom.
El PSC tenia constància que l'exalcalde Pastor estigués passant per alguna dificultat?
Anem a veure, sí, home, sabíem, ell havia tingut una separació, havia tingut també un problema de salut, però res que fes pensar un incident com el que va succeir.
Per tant, va ser una sorpresa per vostè, també.
Sí, home, i tant.
Ho dic perquè aquesta setmana hem sentit figures polítiques com Xavier García Albiol o fins i tot Dolors Sabater explicant que els problemes de Pastor eren coneguts. El partit el sabien?
Miri, no, jo volia ressaltar perquè vaig tenir l'oportunitat de llegir una carta de la seva dona, precisament negant totes aquestes acusacions, i li dono el valor d'unes persones que s'acaben de separar, però precisament és la seva dona la que surt en la seva defensa negant aquestes acusacions, que a més em semblen d'una baixesa personal i d'una... En fi, les persones que fan, jo crec que han quedat molt desqualificades.
Vostè, com a màxim responsable del PSC, ha parlat amb l'expastor?
Pues miri, no, l'he trucat però no he aconseguit parlar amb ell.
Per tant, no sap com està?
Però ho puc suposar, jo crec que deu estar molt malament, primer perquè ell mateix ja va renunciar a l'alcaldia i per tant segur que és molt conscient de que va cometre un error molt important i això segur que li ha provocat, doncs, en fi, una situació de... en fi, d'error, de desconcert i d'esborronament important, però no he pogut parlar amb ell.
Vostè va ser la persona que li va demanar que dimitís?
Bueno, li vam demanar... La veritat és que no vam poder parlar directament amb ell perquè estava en aquell moment retingut i, per tant, es va fer a través del seu advocat. I sí, li vam dir que el partit li havia demanat això i li he de dir que no va dubtar un moment conscient de l'error molt gran que havia comès.
Demà, a aquesta hora mateixa que l'estem saludant a vostè, entrevistarem Dolors Sabater i Xavier García Albiol. Un dels dos serà el proper alcalde de Badalona?
No ho sé, perquè jo totes les coses que van dient els veig més en clau de revanxa que de construcció. No, no ho sé. En tot cas, s'haurà de produir un acord al qual hauran d'arribar precisament els grups polítics a Badalona, perquè aquí no estem parlant només d'un alcalde, sinó de la constitució d'un govern estable, capaç de seguir al llarg de tot el mandat, que li queda molt, i a més amb una cosa que pot semblar contradictòria, però molts estaven molt satisfets del rumb que prenia l'Ajuntament, que havia agafat embranzida i serietat i rigor, i per tant, malgrat el seu error personal, doncs ha comportat la seva dimissió, però la gestió que estava desenvolupant Àlex Pastor al capdavant de l'Ajuntament era bona i el que convé és que no abaixar la guàrdia, sinó tot el contrari, fer-la encara millor. I, per tant, s'ha de parlar de la ciutat, del futur econòmic, social, del redreçament que necessitem, just causat, diríem, per la pandèmia del Covid-19 i, per tant, necessitem un molt bon govern allà que el que ha de fer és decidir-se allà mateix. Jo crec que la millor manera per garantir l'estabilitat i el bon govern a Badalona és que les forces polítiques de Badalona s'acostin, parlin entre elles i trenin un bon acord.
Per tant, el PSC no renuncia a l'alcaldia de Badalona malgrat aquest error que vostè titlla de l'expastor, no entenc?
No, home, nosaltres som el segon grup municipal de l'Ajuntament.
Bé, de fet, les eleccions, el segon grup va quedar aquesta plataforma de Guanyem Més Esquerra, el que passa és que just després de no aconseguir l'alcaldia han anat per separat, no? Entenc?
Bueno, és que van trencar el dia següent.
Sí.
Lo qual sí, tampoc, sí. En fi, no sé, no, tampoc era potser esperable ni el més normal, però efectivament ells van treure junts 7 regidors, però en el moment de constituir els grups municipals es van dividir en dos, un de 4 i un de 3.
Té raó, sí, sí, sí.
Tenim, i nosaltres sí, en tenim 6, i després s'ha de dir qui va guanyar les eleccions en el sentit de ser el primer partit i de forma molt destacada va ser el Partit Popular. Per tant, la composició que es vulgui fer en allà ha de tenir present tot aquest conjunt de factors i trobar la solució més estable i més, diríem, més eficaç i més de futur possible. I això només ho poden dir la gent de Badalona, que són els que es coneixen entre ells, coneixen la ciutat, coneixen els seus plantejaments polítics i tenen l'obligació de posar per davant de qualsevol consideració l'interès de Badalona.
Però vostè què veu més a prop, un govern del PP o un govern d'esquerres?
Miri, jo sempre voldré un govern d'esquerres. És que això és una, amb perdó, una no pregunta.
Amb Dolors Sabater d'alcaldessa?
Miri, no ho sé, perquè les coses que va dient més aviat no sé si són les que més fan possible un acord, sinó més aviat tot el contrari. Però, en fi, això, repeteixo, hauran de parlar en allà, hauran de decidir en allà.
Mm-hmm. Vostè posarà damunt la taula, i amb aquesta acabo, el nom de Rubén Guijarro?
Home, això serà una decisió que en tot cas han de prendre els companys i les companyes del PSC de Badalona, però sens dubte doncs el Rubén és tinent d'alcalde, és el portaveu del nostre grup municipal i per tant seria lògic, però repeteixo, això s'ha de fer allà, amb la gent d'allà, parlant sobretot de la ciutat i buscant l'esquema més estable i més progressista possible.
Mm-hmm. Molt bé, doncs tanco el capítol a Badalona. Crec que era important també escoltar Miquel Iceta sobre aquesta qüestió, perquè evidentment és una de les qüestions, sens dubte, també de la setmana. Estem en sisena setmana de confinament i d'estat d'alarma. Durant tot aquest temps, el ministre del PSC, Salvador Illa, ha tingut molt protagonisme, probablement més del que s'esperava també en tota aquesta legislatura. Ha funcionat, Miquel Iceta, la recentralització de competències imposada amb l'estat d'alarma per fer front al coronavirus?
Però quina recentralització? És que jo crec que aquí... No, no, home, miri, deixi'm que li posi algun exemple. Ara fem un hospital, l'Hospital de la Vall d'Hebron, de qui depèn? O el Clínic, o l'Hospital del Mar, de qui depèn?
Del Departament de Salut.
Sí. Clar, i per tant, quina recentralització? Les residències de gent gran, de qui depenen?
Sí, però el desconfinament, teòricament, ara depèn del govern espanyol.
Això és una altra cosa, però la gestió de la crisi sanitària és competència i segueix sent competència de la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquí és veritat, la restricció als moviments, això que anomenem el desconfinament, l'estat d'alarma, sí que situa com a autoritat el Ministeri de Sanitat i el Govern d'Espanya, el president del Govern d'Espanya. Però la gestió concreta que es fa de les coses, és a dir, si es compra o no es compra material, si es distribueix o no es distribueix, si funciona o no el sistema de distribució de mascaretes a les farmàcies, tot això és competència de la Generalitat. Ho dic perquè sempre hi ha la temptació, quan hi ha problemes, de treure's les puces de sobre. Tothom es veu més capaç, per dir-ho així, de criticar el que fan altres que no pas de donar compte de la seva pròpia gestió, de les seves pròpies competències. I, per tant, jo quan es diu centralització o recentralització, doncs, a més, cada cop que se li ha preguntat al president del govern al respecte, fins i tot una vegada va ser absolutament lacònic, no? Diu, vostè està pensant en recentralitzar? Va dir, no. I, per tant, per això li deia que no crec que s'hagin perdut competències. És més, en aquesta crisi, la Generalitat ha vist enfortides les seves competències sobre el sector privat, tant de salut com de residències de gent gran.
Però és evident que l'estratègia del confinament, de la sortida dels menors, de les multes, tot això, l'autoritat competent, i amb aquest terme va fer servir també el president Sánchez, és el govern espanyol, no?
Sí, el desconfinament sí, però l'atenció de la crisi sanitària, la gestió dels nostres hospitals, dels nostres metges, de les nostres infermeres, del nostre material per combatre sanitàriament la crisi, tot això és de la Generalitat. I, efectivament, el desconfinament el decidirà el govern d'Espanya, escoltades les comunitats autònomes i, a més, amb la voluntat de fer-lo molt, si em permet l'expressió, trajo a mida. És a dir, que s'ha parlat clarament d'un desconfinament asimètric, atenent a les realitats diferents que es produeixen a cada lloc. I algú diu, no, perquè Catalunya no, a cada lloc. perquè la situació, per exemple, a les Terres de l'Ebre és molt diferent de la regió metropolitana i, per tant, haurem de decidir en funció del grau d'incidència de la malaltia, del grau de contagis que s'estan produint en aquests moments, afortunadament, diríem, menors que fa un temps, i de víctimes sobretot, i, per tant, haurem de decidir a cada lloc allò que sigui més convenient. L'autoritat, sí, és de l'Estat, però la participació, el debat, de fet, hi ha un comitè en el qual cada comunitat autònoma hi té un representant precisament per fer valdre el seu criteri.
Una de les queixes...
Sí, i a Catalunya tenim, a més, moltes propostes a fer, perquè, de fet, hi ha dos plans de confinament. El que han fet els experts del Departament de Salut i el que ha fet l'expert del president de la Generalitat. Per tant, nosaltres propostes podrem posar sobre la taula, segurament, com a govern de Catalunya, moltes.
Molt bé, se li entén tot a Miquel Iceta. Jo em referia també a alguns casos concrets d'algunes queixes també de comunitats autònomes com les compres de testos, que les ha centralitzat el Ministeri de Sanitat.
No, tampoc. Perquè jo, per exemple, no. Jo he comptat, si no recordo malament, i vostè segur que ho té més fresc que jo, a València han arribat 10 Boeings carregats de material, bàsicament de la Xina. Per tant, la compra de material és una cosa que han de fer les comunitats autònomes, que l'Estat el que ha fet és enfortir-ho i garantir l'homologació i també, a vegades, doncs, haver de dir que determinat proveïdor no feia les coses bé. Però qui està comprant en aquests moments, a part de l'Estat, són les comunitats autònomes perquè en són també competents. Jo per això, quan cada cop que en Ximo Puig fa un tuit i es veu la foto d'un avió aterrant a València, doncs és un desmentiment d'aquesta pretesa, diríem, centralització, perquè en tot cas és una centralització que no està evitant, que no està impedint que les comunitats autònomes que ho vulguin facin també els seus processos de compra i, diríem, de captació de material imprescindible en la lluita contra la pandèmia.
Vostè creu que va ser desafortunada la frase del principi de la pandèmia d'explicar que el coronavirus no hi entenia de territoris?
És que no entén de territoris, pobre, coronavirus. A mi em fa molta gràcia ara. Hi ha qui diu, no, és que si Catalunya fos independent tindria menys víctimes. I home, que no és independent Itàlia, per dir alguna cosa. I no dir Estats Units o França o Regne Unit o la pròpia República Popular Xinesa. Per tant, clar que no entén de territoris. Tu no poses una barrera i llavors el virus no passa. Si és un virus, sembla, originat a la Xina i que en el termini de 2-3 setmanes s'ha escampat a tot el planeta, és que és obvi que no entén de territoris. El que sí que em temo que entén és que si troba persones, diríem, en situació més delicada, les afecta més durament, tant des del punt de vista del contagi com, desgraciadament, des del punt de vista de les víctimes, no? I per tant, era lògic, quan es volia frenar la pandèmia en el moment inicial, fer unes normes restrictives iguals a tot, de la mateixa manera que ara, al veure exactament quina incidència està tenint sobre uns territoris o altres, doncs convé fer-ho diferent. És diferent el que està passant a la Segarra que al Maresme, i per tant les decisions i amb les afectacions hauran de ser molt preparades en funció de la situació diferent dels territoris i en aquest cas, com més petit sigui el territori, més afinarem i millor ho farem.
Senyor Miquel Iceta, hem vist algunes disputes, evidentment, entre govern català i govern espanyol. Queda tocada d'alguna manera aquesta taula de diàleg que de moment s'ha suspès entre govern català i govern espanyol?
Jo crec que no.
Quan s'hauria de reprendre?
Quan es consideri més oportú, quan es consideri més convenient. Ara, és veritat que quan tens persones i cada dia doncs, tens centenars de víctimes per una pandèmia com aquesta, el normal és concentrar els esforços en la lluita contra la pandèmia, però això no vol dir que s'hagin d'abandonar la resta de feines i la resta de qüestions.
Ahir es va aprovar els pressupostos catalans al Parlament. En principi, aquest era el moment en què s'havia d'acabar la legislatura. El president ja va dir fa els dies que no era moment de parlar d'eleccions, perquè la prioritat és fer front a aquesta pandèmia. Hi està d'acord, vostè, amb que s'aplacin de moment sense dir a les eleccions?
No s'aplacen perquè no s'havien convocat. Vull dir que...
Sí, però avui representa que havíem de saber la data, o després dels pressupostos havíem de saber la data.
Sí, però imagini's que hagués dit avui,
serà
l'any vinent. Vull dir que com no hi havia data, no podem parlar d'un ajornament. És veritat que tothom donava per fet que aprovats els pressupostos tindríem ja una perspectiva electoral, no? la que fos, d'uns mesos o d'un any o del que fos. I ara jo crec que és lògic, i amb això estic totalment d'acord amb el president Torra, jo l'últim que penso ara són les eleccions. Ara el que hem de pensar és realment com seguim la lluita contra el Covid-19 i, sobretot, com fem la reconstrucció social i econòmica del país, perquè la pandèmia ha tingut un efecte sobre les persones i sobre la salut, però també l'està tenint sobre l'economia i, per tant, hi hem de treballar perquè es pugui reactivar com més aviat i més vigorosament millor i com de forma més igualitària i més justa millor.
Ahir vostès com a PSC oferien al govern un pla de reconstrucció econòmica i social. El PSC reconeix el president Torra com la persona que ha de liderar aquesta gestió?
Bueno, és que és el president de la Generalitat.
Per tant, sí, entenc que...
Amb ell correspon fer-ho, si és que vol fer-ho. Nosaltres moltes vegades el veiem més preocupat per marcar distàncies del govern d'Espanya que no per mobilitzar recursos i fer grans acords a Catalunya, però clar que li toca, és el president de la Generalitat, ho és perquè va tenir la confiança majoritària del Parlament, té un suport al Parlament que li permet de governar i fins i tot ahir aprovar els pressupostos amb l'abstenció dels comuns i per tant és amb ell qui correspon fer aquest esforç. Altra cosa però... si ho fa o no, però correspondre-li li correspon amb ell.
Per on passa la recepta del PSC per aquesta reconstrucció?
Bueno, per la mobilització de molts recursos. Nosaltres estem parlant de coses, de 5-6 eixos que són al nostre judici fonamentals. Un, és no deixar ningú enrere. Dos, reactivar l'economia, particularment la indústria. Tres, tenir un govern realment eficaç amb la mobilització de recursos. Abordar les qüestions de canvi de model productiu, perquè realment nosaltres el que estem veient és que les coses no, encara que parlem de reconstrucció, no és per tornar a ser com abans, sinó que seran molt diferents. Volíem que hi hagués un fons català per la reconstrucció. Ens preocupa molt la igualtat d'oportunitats, perquè un dels sectors que s'ha vist afectats, com tothom, però vaja, aquest especialment o específicament, és el de l'educació. Com assegurem que no es produeixen un increment de les desigualtats, perquè tots veiem que, en fi, la digitalització, l'ensenyament a distància pot cobrir en part el que està passant, però hem de reconèixer que no el conjunt de la població té la preparació, les capacitats i les possibilitats necessàries per entomar aquest procés de digitalització. Per tant, nosaltres ens preocupa que de la pandèmia no en sortim encara més desiguals. Per tant, nosaltres hem fet un plantejament molt ampli, molt obert, a més l'hem articulat al voltant d'un document i de mesures concretes per posar-nos a disposició del govern i de la resta de forces polítiques, però també dels agents econòmics i socials i del món local, perquè creiem que val la pena fer un acord molt ampli, i en aquest sentit celebro que també el president de la Generalitat així ho plantejava o així ho entomava ahir, i per tant jo espero que a partir de dilluns es comenci a vertebrar aquest acord perquè tothom puguem fer les nostres propostes i sobretot tothom demostrem la nostra voluntat d'acostar posicions i d'arribar a un pacte català per la reconstrucció social i econòmica.
Mm-hmm. Miquel Iceta, primer secretari del PSC, li agraeixo molt que ens hagi atès aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tingui un bon dia.